El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 17 minuts de les 9, comença aquesta hora la tertúlia del gall del monestir. Amb nosaltres ja l'estudi Ramon Bernils, tres dels habituals dels divendres. Tenim amb nosaltres el Jaume Pla, en Domènec Miquel i en Víctor Alexandre. Molt bon dia als tres.
Bon dia.
Hola, bon dia.
I
bon
dia. Aprofito per felicitar el Víctor, que avui fa anys.
Moltes gràcies.
Per molts anys. Moltes no direm l'edat, però vaja.
No, no passa res, pot dir. No és cap secret, 65.
Doncs sí, per molts anys.
Gràcies.
Que els gaudeixis. Ara traurem el pastís, les espelmes, que com se sap doncs, a la ràdio es veu perfectament, doncs ho aprofitarem.
Sí. I el... acostuma a tenir aquests detalls,
saps? Sí. I el Víctor m'ha dit una cosa que jo tinc, o sigui, jo també m'hi sumo, que és que quan m'agradaria arribar als 87 anys, amb la salut, amb el cap clar i amb l'energia que té el Jaume Pla, que està aquí
sí,
a la tertúlia.
Sí, jo voldria, perquè no... Sí, hi ha de tot a la vida, clar, cadascú és,
bueno,
és una loteria, no?
Exacte, toca el que et toca, moltes
toca,
vegades.
A vegades és veritat que hi ha gent que contribueix una mica, vull dir, després...
O molt,
i la vida li passa la factura, però d'altres no, l'atzar, poden passar moltes coses, i amb la salut, i t'hi trobes, i aleshores, doncs, mira, un cas... Justament, en Jaume no hi era, aquests dies era fora la Setmana Santa, li vaig enviar una notícia, quan va morir el director de cinema portuguès Manuel Oliveira, que va morir als 106 anys, i l'home feia una pel·lícula cada any, però no només la feia, l'escrivia, i ell tenia un sistema que era, clar, com que no podia anar amunt i avall dirigint, perquè ell dirigir és una feina molt cansada, perquè ets una persona a la qual tothom li fa preguntes, perquè tothom et consulta
coses. Sí, sí, clar. No.
I ell tenia el seu nebot que li feia de una mica com la perllongació d'ell mateix, el cos, no? És el que es movia i el que parlava amb la gent i tot això. Però ell dirigia. I, clar, podria ser el pare del Jaume Pla, perquè 106 anys, i ell té encara 80, i ell té 86,
tant,
perfectament,
sí, sí,
no?
Home, és que ben faig 87.
Sí,
que te n'he posat un de més, perdona.
Però quan escoltaves parlar, ell, a més, anava a les entrevistes, als festivals, a tot arreu, el Manuel Oliveira, no es perdia res, i amb el cap claríssim, i ell deia, diu, si jo deixo de fer pel·lícules, em moriré. Jo faig una pel·lícula cada any
activitat.
I era el que mantenia viu. I, esclar, veure que una persona als 106 anys, doncs, llevat de les... dificultats físiques d'anar amunt i avall, tot i que ell caminava, no l'aturava ningú, tens el cap tan clar i tot això és meravellós. En canvi, trobes persones que són molt més joves i que la vida doncs els ha passat una factura terrible o ha estat molt injusta.
La genètica, a vegades.
Sí, per això dic, escolta, com en Jaume, és fantàstic poder estar, ser un actor que està en actiu, que treballa, que no para... I la memòria, perquè per un actor la memòria és vital. Si perd la memòria, ho ha perdut tot. Però el fet d'exercitar-la, el fet que es vegi obligat a exercitar-la...
És com un múscul.
Clar, l'ajuda moltíssim. Vull dir, bé, és fantàstic.
Jaume, ets més veterà que la Montserrat Carulla, que també ho dèiem abans d'entrar en programa.
Sí.
Vull dir que moltes vegades...
Dos. I més veterà...
Tu pot cap amunt, per entendre'ns.
Més veterà que l'expresident Jordi Pujol. Quan el trobava sempre deia, jo sóc el més gran de la colla, perdoneu, president,
sóc jo.
En portem un. I no s'ho creia.
Per cert, el Manuel Oliveira, per veure alguna pel·lícula, algú que no n'hagi vist mai cap, que se li pugui recomanar per entrar, perquè també és un director
difícil.
Vaja, que no és una pel·lícula de...
Jo, perdoneu,
de
les últimes que he vist,
fluixejava.
Era l'Oliveira, però ahir no.
Sí, és especial. A veure, és d'una lentitud que qui estigui acostumat al cinema nord-americà, evidentment no ho pot resistir, perquè no només és cinema europeu. És cinema bo, és interessant el que transmet, però clar, ell està... trenca les convencions del cinema actual, que és acció, sinó que ell dilata, fa a vegades dilata les escenes i sí, i clar, i aleshores doncs sembla que no passi res, no? Però sí que passa, ell explica les seves històries, però vaja, és clar, ell no és un cineasta industrial, que forma part de la indústria, és un artista, o era un artista, un creador, un cineasta, i feia les seves pel·lícules, com hi ha, cadascú fa les seves pintures i les seves escultures, hi ha gent que no, que forma part d'una indústria i que ven molt, però que és més part d'un engranatge que no pas una individualitat amb talent. I Les singularitats d'una noia rossa, per exemple, doncs és una pel·lícula que... a mi la protagonista jo n'hauria buscat una altra, no m'acabava de convèncer com ho fa, però és interessant per qui li agradi el cinema i vulgui, doncs, un cinema una mica especial.
Però gent acostumada als videoclips, per entendre'ns, allò de 3 segons i canvi, 3 segons i canvi, 3 segons i canvi, millor que se'n faci mirar, no?
No, que agafi una pel·lícula de l'Oliver Stone.
No, vull dir que són gustos, tampoc no...
Em va fer un homenatge a Buñuel, què tal era?
Bé, home, és que el Buñuel per ell era una figura... Sempre parlava molt bé del Buñuel, ell. Bé, no era l'únic, clar, tothom, qui no parlarà bé del Buñuel? Bé, llevat dels que el van conèixer, que des del punt de vista personal, doncs, hi havia per raons ideològiques i polítiques, doncs, hi havia conflictes, no? Sí, però des del punt de vista artístic, a mi em costa molt trobar gent que no admiri Buñuel, cineastes parlo, ja no públic, sinó cineastes, de manera que no... Sí.
Més notícies, a veure... La Fundació Cabanes inaugurarà divendres de la setmana vinent la Casa Museu Cal Gerrer, tot això 7:45 del vespre, a l'espai museístic de Sant Cugat, ubicat al carrer de Santiago Rusiñol, i convergiran l'art, la història i el col·leccionisme. L'obertura arriba 10 anys després de l'inici de les obres del que havia estat l'antiga seu de la fàbrica de productes ceràmics Arpí, coneguda popularment com a Cal Gerrer. Per tant, l'espai tindrà 3 exposicions permanents, ens ha explicat, Terrisseria Arpí, també una dedicada als germans Cabanes Alibau i un espai dedicat a Marilyn Monroe, que recordem que Frederic Cabanes la té com a musa, com a figura de la qual ha anat recollint diversos documents, objectes... De fet, porta 35 anys fent col·leccionisme d'aquesta icona nord-americana. Domènec, m'agradaria saber la teva opinió sobre l'obertura i de la importància d'aquest espai dintre dels símbols o dels llocs destacats de la ciutat.
Bueno, a veure, diguéssim, realment ja és hora que s'obri.
Sí, no, és que ahir repassant notícies vam arribar al 2005.
Sí, així és, diguéssim, bueno, 10 anys, les obres aquestes han anat durant. A veure, en Frederic és un perfeccionista i, per tant, doncs, ha anat modificant moltes coses sobre la marxa, fent i desfent, i això ha fet, doncs, també que s'allargués excessivament, doncs, l'obertura aquesta. Jo diria que és aquests museus privats, que ens a l'estil de la Fundació Balló, o l'estil, diguéssim, d'aquests que hi ha, que una família, doncs, organitza el llegat de familiar, perquè hi ha hagut uns artistes i tot plegat, i en aquest cas aquí s'hi suma la passió també del Frederic pel tema de l'arxiu de la Marilyn, que és un dels més grans del món. És un arxiu extraordinari, no sé si l'heu vist mai, però és un arxiu extraordinari i no són 4 retalls ni 4 coses, sinó que són milers i milers de peces, que per tant és una cosa, diguéssim, com bastant de referència. Ara, clar, també és una cosa com molt especialitzada que li pot interessar relativament a la gent. Pel demés, l'edifici constarà d'una part que és a baix al soterrani la vocació de lo que havien sigut els Arpí. Va costar bastant recollir peces, dic perquè, bueno, jo he participat una mica tangencialment, però jo he participat, diguéssim, i després ha resultat que, bueno, gent que en tenia n'hi ha acabat donant i proporcionant i això, i per tant es veurà una mica quina era l'obra dels Arpí. Els Arpí, de fet, arriben aquí a Sant Cugat a meitat del segle XIX, ells venen del Baix Llobregat, són els terrissers del Baix Llobregat que s'estableixen aquí a Sant Cugat, i aleshores, a veure, aquí a Sant Cugat hi havia una tradició terrissera molt anterior, perquè, per exemple, en el segle XVI ja hi havia uns que es deien Urgell, que va ser una família de diverses generacions de terrissers, i aquests, els Arpí, també hi hauran 3 generacions, diguéssim, de terrissers que s'extingeix perquè l'últim, que era el Paret, doncs va morir solter i sense descendència. Llavors, hi haurà la col·lecció aquesta de la Marilyn, que ocuparà un espai, i després hi haurà la col·lecció aquesta dedicada als 3 germans Cabanes, diguéssim, de la generació anterior en el Frederic, el Joan, que és el fotògraf. La col·lecció, de fet, del Joan ha passat ja en l'arxiu municipal, per tant, ja és una col·lecció pública. Després el Miquel i el Francesc. Possiblement, diguéssim, el Francesc vagi a ser un pintor més cotitzat en vida,
I en Miquel, bueno, per una sèrie de circumstàncies, això que dèiem de vida personals i de la malaltia que va tenir plegat, doncs té una pintura que és com bastant original i bastant això, però és que ell veia també unes certes deformacions en la vida quotidiana, no? I bueno, i té una pintura que em sembla que és prou interessant. I aleshores queda una part important del pis, que el Frederic sempre s'entesta en dir-ne, diguéssim, el pis del cònsol, perquè una vegada, un estiu, el va llogar el cònsol d'Egipte, i aleshores el motiu d'això, evidentment, ja li ha quedat el pis del cònsol, no? I bueno, doncs, en allà hi haurien exposicions temporals, eh? Es aniran fent exposicions temporals, eh? Doncs caldrà veure, perquè realment el ganxo d'aquest museu han de ser les exposicions temporals. L'altre, una vegada ho hagis vist no, un vale. cop, costarà, diguéssim, una mica de que la gent retorni, diguéssim, anar allà, diguéssim, a veure el mateix, no? I per tant, la mobilitat d'aquesta exposició temporal serà molt bàsica. Ja veurem a veure com funcionarà.
Ara tenir aquest espai aquí al centre de Sant Cugat, a la plaça d'Octavià, més amb... que és bonic. És...
Allò que és fantàstic, és, que... és el millor, és gairebé el millor, no sé si no hi ha un altre de millor, és meravellós. Una cosa que es podria fer, potser ell podria fer, perquè realment, sí, li han fet algun reportatge nord-americà, han vingut aquí a fer algun reportatge sobre el museu de Marilyn Monroe a casa seva, no? A Cal Gerrer, al museu que té ella a casa, bé, el museu, l'arxiu. Però una cosa que es podria fer és que també podria treure el que té, part del que té. És a dir, és veritat que si t'interessa la Marilyn has d'anar allà i demanar a en Frederic que t'ensenyi no sé què, etcètera, no? Però té tanta cosa que es podria fer de tant en tant que ell exhibís, que la gent pogués veure, tingués accés a coses... que tenen a veure amb el seu propi arxiu, de manera que no quedés allà tancat, no? Com una cosa fixa, estàtica, sinó que diu, mira, ara m'interessa, doncs tinc això, tinc aquestes fotos, tinc tot això i ho ensenyo, ho poso en primer pla.
No, sí, però diguéssim, de fet, amb la seva idea ja és que la Marilyn també ocupi una part de les exposicions aquestes temporals, eh? Vull dir que això sí.
Això està bé, sí.
Jaume, alguna opinió sobre l'espai?
Bé, sí, l'espai, com deia el Domènec, ja és hora de que s'inaugurés, perquè fa anys i anys que se'n parla. És un luxe tenir aquest espai en ple centre de Sant Cugat, amb un edifici emblemàtic, i sobre els temes de l'espai, esclar, jo hi soc una part interessada, perquè us he explicat que jo he viscut durant molts anys a Bellaterra i al meu carrer ho van dedicar a la Marilyn Monroe, i les plaques de ceràmica... encara conservo una, es va dedicar a la Marilyn. I aleshores, bé, esclar, va ser un aconteixement, va publicar tota la premsa de l'època i va venir a inaugurar-la el Terenci Moix i l'Aurèlia Campmany i tal, i tots aquests documents els hi vaig passar en el Cabanes perquè ho tinguin. No sé si ho exposarà, però és un fet curiós perquè en aquella època només hi havia un carrer al món dedicat a Marilyn i aquest dia, precisament tu, Pep, em vas dir que n'hi havia més de 500, no? Però...
De carrers? Món,
de carrers dedicats a la Marilyn.
Ara probablement ho devíem buscar per internet, eh? Ara estic mirant. Sí, el de Cerdanyola sí. Encara hi és, però...
No, ah, van treure. Quan va venir la democràcia ho van treure.
Home, precisament aleshores el van treure.
Sí, van treure. Va entrar un govern. Llavors pertanyia a Cerdanyola, Bellaterra, i va entrar un govern que era socialista, però no en tenien res. El de cultura era un deixeble del futur verd i no ho van voler perquè va dir que deveria ser una calle con muchas curvas, ¿verdad? Perquè...
Home, això sí, no?
I és perquè això va crear el senyor Roda, el Frederic Roda, perquè Bellaterra havia de ser una gran ciutat de cinema abans de la guerra. Havia de ser, deien, la Cinecittà d'Espanya. Perquè allà va haver-hi el creador, que no recordo mai el nom, però tu, Víctor, el saps.
Fructuós Gelabert.
Exacte, el senyor Fructuós Gelabert havia comprat uns terrenys, i encara hi són, i allà anaven a fer estudis de cinema, no? Va venir la guerra i es va parar tot. Llavors el Roda se va córrer, home, ja que aquí havia de ser una ciutat de cinema, dediquem-lo a la Marilyn Monroe.
Sí, no, Barcelona era un gran era un centre de producció de pel·lícules i després, sí, sí, sí. Però tot això després va ser Mana Norris, hi havia sí, sí. Laia Films tota sí. Aquella empresa, sí, sí, sí. Tot això se'n va a Norris amb la guerra i tot
ja. I el meu fill deien, portaven el passaport, esclar, Marilyn Monroe, i me'n recordo que llavors era l'època del Franco encara, i quan anaven per, voltant per l'estranger, deia, el passaport para, el nostre passaport és el del conyo, perquè quan ho veia la guàrdia si ho deia conyo, Marilyn Monroe s'esgarrifaven.
Per cert, que ara remenant així una mica per internet, fent una cerca no gaire exhaustiva, n'hi ha un de carrer Marilyn Monroe a Màlaga.
A Màlaga, fixa't.
I a Las Vegas té una avinguda també ja dedicada a prop del bulevard de Hollywood també, vaja, no conec Las Vegas, però sembla que és un carrer com proper a una avinguda important. I,
sí.
I a Catalunya no hi ha res?
No.
Res?
No
estic...
No,
Catalunya veig que té altres llocs, com dèiem, a Kentucky, a Geòrgia, diverses ciutats d'aquests...
Sí, però a Catalunya no.
No. Apa, potser buscar una mica més exhaustivament sortiria alguna cosa, perquè a vegades això del Google i...
Bé, perquè, clar, per una banda sembla un nom una mica frívol, no? Posar un nom en carrer, vull dir, és perquè, clar...
Home, frívol, però ara és un mite la Marilyn Monroe,
No,
i dir-li que era eròtica i pornogràfica,
no.
Ara seria com de una contemplativa, no? Una ursulina, perquè amb el que estan fent ara... Veus les pel·lícules de Marilyn Monroe i més totes tenien un fons i totes. Hi ha moltes pel·lícules mítiques de la Marilyn Monroe.
Sí.
Home, i en canvi no ho van entendre. Perquè,
no, ho deia en el sentit que podria semblar que un nom d'un actor de cinema, d'una actriu en aquest cas i tal, doncs algú pot pensar que és un nom una mica frívol, però si vas a buscar els carrers, la història dels carrers, home, els noms que hi ha darrere, de frivolitats i de particularitats decidides per algú molt concret, n'hi ha piles.
Sí.
Per tant, bé, són, cal que algú ho proposi i que finalment...
I que amb un motiu determinat, no? Clar,
sí.
I en aquest cas de Bella Terra, que era una organització molt petita, doncs, home,
però també podria haver-hi
una justificació,
pot passar uns anys i de cop i volta pot haver-hi algú que proposi, doncs, no sé on va néixer, però digui, no sé, doncs posem al carrer Rosa Novell, posem per cas, no?
Sí.
O analitzaran. No sé, si són barcelonines és diferent, no? Perquè, mira, Barcelona és un altre món, però si és una ciutat petita, un poble, doncs moltes vegades això sí que es fa com a reconeixement d'aquella persona que era filla d'allà, no? I això pot passar.
Escoltin, un altre dels temes que està marcant l'actualitat aquests dies són les operacions contra el jihadisme. A Catalunya n'hem viscut una aquesta setmana, a més, amb actuacions a prop de Sant Cugat, tant a Sabadell com a Terrassa. Els objectius dels jihadistes detinguts eren grans comissaries dels Mossos d'Esquadra. Els detinguts pretenien atemptar contra comissaries de Barcelona, la seu central de la policia a Sabadell i el sector del Parlament on treballen les forces de seguretat. Ho ha pogut saber TV3, que ho explica avui, i el conseller d'Interior, Ramon Espadaler, fa aquesta reflexió sobre la feina que estan fent les forces de seguretat per aturar aquests possibles atacs de les cèl·lules jihadistes. La policia, la nostra, i les policies en general són sempre un objectiu del moviment jihadista. Així va ser a París, diu, i també va ser a Oslo. I els voldria preguntar què els semblen aquestes operacions, sobretot quina sensació se'ls queda al cos sabent doncs, que hi ha aquests moviments del jihadisme i si consideren que ens haurem d'acostumar a viure amb aquest risc de presència de cèl·lules d'aquestes característiques doncs, que puguin ser una amenaça constant per a la nostra societat.
Home, em queda intranquil·litat, evidentment, perquè, clar, tothom és objectiu en aquest moment, no? Fins i tot el primer que passa pel carrer, tothom pot ser objectiu d'això. El que passa és que s'ha dit que Barcelona és un centre neuràlgic de reclutament de jihadistes i tal, no? I tot això. I jo penso, és un exercici molt difícil, perquè posar-te en el cervell d'aquesta gent absolutament descerebrada és molt difícil, però intentant posar-te en la seva pell, penses que no és racional, jo no ho faria. És a dir, si tens... Muntar una organització d'aquesta mena en un lloc on tens una... Com diuen, Diuen que tenen una infraestructura a Barcelona que és un punt molt, 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 molt important en el món de reclutament d'aquest tipus de gent. Muntar tot això és molt difícil. I jo crec que si fas un atemptat sonat... procures fer-lo lluny d'un lloc on tens establerts els teus i on se suposa que tu creus que estan treballant molt bé. Perquè si poses un atemptat allà, automàticament es desferma una còlera col·lectiva, social, policial i uns escorcolls i tot això que t'ho desmuntaran. De manera que si tu tens allò muntat allà, intentaràs posar el fer l'atemptat aquell en un lloc on no hi tens res, que no t'afecti. Això des d'un punt de vista racional. Ara, com que estem parlant d'una gent que no sé com és, vull dir, aleshores, esclar, sí que pot passar que en un edifici emblemàtic de Barcelona o en una caserna policial passi i hi hagi un atemptat. Però espero que en fi, que hi hagi els edificis emblemàtics estiguin controlats. Però, clar, cal tenir en compte una cosa, també. Nosaltres tenim un tipus de societat on hi ha una permissivitat que ells, de la qual ells se n'aprofiten. És a dir, que hi ha coses que allà nosaltres no podríem fer, i aquí sí que poden fer. I aleshores, és clar, com que diuen, com que des d'un punt de vista en guerra convencional no us podem guanyar, us farem la vida impossible, i aleshores no estareu segurs ni a casa vostra tampoc. I certament ho poden aconseguir.
Domènec, algun comentari?
No, bueno, aquest és un tema que, vull dir, bueno, que ja es porta molt de temps, no? A més, coneixent-lo i tot plegat, de fet, només, per exemple, recordar aquí Sant Cugat, les primeres comunitats que hi van haver-hi, marroquís i de més, les primeres comunitats musulmanes, de fet, gràcies també a Vallès Sense Fronteres i tota l'obra que va fer el Vicenç Fisas i això, hi va haver-hi un procés d'integració molt, molt gran, sense cap mena de problemes, i que, en canvi, això es va començar a trencar posteriorment quan va venir això, un imam que és el que va començar a dirigir i que va començar a veure de que la gent es va tornar a posar els vestits del lloc i les dones van tornar a posar el vel, etc. I aquest retrocés, diguéssim, realment l'hem vist aquí directament per culpa d'això, d'una persona que era el que predicava i el que, diguéssim, doncs els ha imbuït de que aquesta és la manera de fer, i el que no representava, doncs, que havia de ser expulsat d'aquesta comunitat. I aleshores això crea com un cert amor entre ells mateixos, que, en fi, clar, una de les coses que ha anat sortint dintre del mateix món aquest de les comunitats islàmiques és que quan es presenta un imam d'aquests que arriba i que comença a fer aquest tipus de prèdica, ja són ells el que l'aturen, no? I que li diuen que no. Però mentre aquesta fortalesa, diguéssim, d'enfrontar-s'hi no hi ha sigut, s'ha fet un retrocés, diguéssim, molt gran en aquí. I que això ha sigut un gran problema. Però, per una altra banda, clar, nosaltres també sempre hem tingut una tolerància molt gran, no?, respecte a la llibertat i això, i que, doncs, potser no s'ha portat el control que es havia d'haver portat, no? Perquè, és clar, el cas aquest de Terrassa, que hi havia l'imam aquell que va sortir i que va dir, doncs, això, que les dones el que es havia de fer, doncs, és pagar-los, no?, i etcètera.
I que no es notés, no?, em sembla que deia.
Sí, vull dir, és clar, vull dir, això són coses d'aquestes que, en fi, no, que no s'haurien de poder permetre, eh? Vull dir que no...
Jaume.
Però ja el van destituint, aquest imam, no?
Sí, afortunadament, sí.
I el que tu dius és que la comunitat musulmana, abans hi havia un silenci total i ara reaccionen ells mateixos, no?
Sí.
Vol dir que em sembla que aquest moviment és bo. Ara, per l'aspecte de que si ens hi hem d'anar acostumant, jo em sembla que ens hem acostumat, perquè som conscients que el perill existeix i que no podem evitar-lo. Ara es prenen totes les mides necessàries. Jo crec que aquí la política dels Mossos d'Esquadra amb el conseller d'Interior ho fan molt bé, i hem d'esperar, doncs, els aconteixements. Lo lamentable d'això és quan sempre passa que s'hi barregen això amb la política, i ara encara avui ho continuen dient, no ho neguen, que això fomenta, que estan, vaja, vinculats amb l'independentisme. I els senyors de Manos Límpies ja han posat una denúncia, no?, contra Catalunya.
Jo conec això dels catalans joves i els nous catalans, tot això, i tot això, és a dir, el que diu en Fernández Díaz és mentida. No és mentida que evidentment que s'intenta, doncs, que la gent, per exemple, musulmans, però hi ha sud-americans i de tot arreu, s'incorpori a la vida catalana i evidentment doncs, que entenguin que aquest país té drets, com tots els pobles del món, i si vol ser lliure, té dret a ser lliure, no? Entre altres coses perquè tota la maquinària i l'aparell oficial, els altaveus oficials, ja intenten captar tota la gent que ve d'altres països a l'espanyolisme. Que hi hagi una entitat que faci això, intenti doncs, que entenguin que aquest país es diu Catalunya i que sàpiguen en quin lloc del món hi són, doncs és un gra de sorra comparat amb tot el que significa la maquinària estatal. Però el que és maquiavèlic, i és d'una malignitat extraordinària, és llançar el missatge que l'independentisme i el jihadisme, el terrorisme, en aquest sentit, de caràcter islàmic, doncs van units. Perquè el que queda en el receptor de la notícia, en el titular, és que l'associació de les dues paraules, terrorisme i independentisme, però això no és nou, perquè ara tenen la coartada del jihadisme. Abans ho tenien en beta. Recordem que quan en el primer govern d'Esquerra Republicana a Catalunya, quan Esquerra era molt més abrandada, la segona legislatura ja és un altre món, no? Però la primera, que en la premsa espanyola, hi havia una premsa que parlava que Esquerra Republicana era ETA. Literalment deien que era ETA. I ara, doncs clar, com que ETA no ja no fa res, doncs aleshores doncs, el jihadisme és la gran eina. Ara, aquí hem de veure una cosa que sí que realment és preocupant. El País Basc ha tingut un conflicte i ha patit el terrorisme. I hi ha hagut molts morts pel camí, molts morts. Des d'aquest punt de vista, des del punt de vista psicològic com a reacció, la societat espanyola podria ser bascofòbica, no? Dic jo, podrien ser. Racionalment no, però la gent emocionalment podria haver-n'hi molta que ho fos. Això no s'ha produït mai. La gent, com em sembla molt bé, els espanyols han sabut separar el que és el terrorisme del que és la gent del carrer del País Basc, cosa lògica, normal. No crec que es desfermi una còlera contra tota persona que sigui musulmana i que hi hagi una musulmanofòbia pel tema jihadista. Crec que serà molt racional i està molt bé que la gent sàpiga separar, que no té res a veure el veí musulmà del costat de casa amb un boig que posa bombes, no? Val. Però la catalanofòbia sí que uneix, eh? És a dir, allò que preocupa realment a l'estat espanyol és l'independentisme. I per això el senyor Fernández Díaz, amb el suport del senyor Margallo, insisteixen en aquesta qüestió. Això és molt maligne, però ens ha de fer reflexionar i saber que les clavegueres de l'Estat contra el procés català aniran a totes, el que calgui. Jo estaria molt preocupat, penso escriure un article sobre això, molt preocupat del que pugui passar, perquè era un estat de xoc emocional abans del 27 de setembre. Atenció al que pot passar.
No, això que deies dels catalans, que va donar l'exemple com a evidència i no ha rectificat el ministre, que un d'aquests personatges que era nou català i que feia campanya a favor d'un partit català i defensava doncs, el catalanisme, el van enforçar per temes, diguem, de jihadisme. I això no és veritat, perquè resulta que aquest senyor tenia un problema, no sé, polític, des del govern del Marroc. I va ser el govern del Marroc que ho va reclamar. Però no tenia res a veure amb el jihadisme ni amb cap problema polític. I això s'ha demostrat. I si s'ha demostrat, crec que el govern marroquí hauria d'aclarir-ho i el senyor Fernández Díaz ratificar. Perquè si no quedarà així, eh?
Aquell senyor que Díaz no t'amoïnés que no el ratificarà.
No el ratificarà, no.
Aquell senyor que es deia Zinedine Ziani o no, una cosa així, sí. No me recordo el nom, el van fer fora perquè era independentista. Perquè era musulmà i era independentista. I això era el que no es podia suportar perquè, clar, com a independentista, ell, no sent català, d'origen, tenia una capacitat i una força psicològica d'influència sobre els seus que no la té un tio d'aquí. És lògic, no? Perquè tu què diràs? Però quan t'ho diu un altre d'ells, tens una gran capacitat, una gran força. I, per tant, la idea era, això ho hem d'aturar. I el perill, abans era, en una altra època, el perill eren el comunisme, els rojos, i ara el perill és l'independentisme, és l'enemic interior que diu l'estat espanyol que té.
En aquesta situació, però, d'aquesta setmana que hem viscut, també s'han vist les figures dels conversos i de gent que també era d'aquí, vull dir que no era
sí,
del Marroc, per entendre'ns,
no, quatre catalans hi havia.
I gent conversa, no?, que vull dir que va passar...
Avui declaren a Madrid, no?
Avui declaren a Madrid, sí.
Sí, però això ha passat, bé, o gent, bé, gent...
Allò que diuen la fe del convers, gent, no? Que a vegades la fe del convers és la...
Sí, però, sí, no, sí, però sí. El que sí és legítim, que tothom de dret és a canviar de religió, sí, no, si vol, no?
Sí, una... però no fanatisme, no?
No, clar, exacte, una cosa és... Clar, mira, jo recordo Cat Stevens va canviar de cop i volta, va fer un canvi i va canviar de religió, però una cosa és el tema religiós, però ja no és una qüestió religiosa aquesta, no? És una altra qüestió, i per tant... la captació és, doncs, bé, captes persones, normalment són gent jove, més manipulable, i arribes a creure, doncs, que bé, que aniràs al cel, i un cor arribis al cel, allà ho tindràs tot pagat, i que l'únic que has de fer, doncs, és, clar, és, imagina't-ho, no?, des del nostre punt de vista, costa molt d'imaginar-se una cosa així, però tu diuen, tu et poses una bomba aquí, perquè algú es posi una bomba i vagi al Museu del Prado, posem per cas així, i la faci esclatar, com ho atures, això? Perquè et diran, no, tu, només que siguis al vestíbul, ja ho fas. I automàticament estem molt desarmats contra això, perquè què faràs, quants policies posaràs contra això? No ho pots aturar.
També hem de dir que aquí a Sant Cugat, per exemple, la Casa Cultural Àrab de Sant Cugat va organitzar el, diré exactament el dia, el 31 de gener, o finals de gener, una conferència precisament per explicar-se en els mateixos santcugatencs, de dir, bé, nosaltres doncs, som... de l'islam, però que vull dir que per desvincular de qualsevol mena. Que és quan hi havia hagut just dies abans l'atac de Charlie Hebdo, vull dir que també vam entrevistar una de les persones que hi va anar perquè pogués parlar i ho vam explicar. Per cert, aquest cap de setmana tenim la marxa infantil, que és la cita santcugatenca potser que plega més nens de la ciutat. Ja hi ha 1.320 parelles apuntades, vull dir que no... Qui vulgui apuntar-se ja fa tard, perquè ja no hi ha més opcions, i estem parlant de, probablement, la mobilització més important de Sant Cugat, més enllà, òbviament, de coses com la cavalcada de Reis i similars, però vaja, que aquest diumenge, si Déu vol, hi ha el temps...
És la més gran aquest any? Cada any augmenta?
Sí, cada any augmenta, vol dir que el límit normalment està a 1.300 parelles, perquè, clar, l'organització dona pel que dona, i els trajectes que es fan, vaja, són els que són, i tampoc... es poden ampliar molt, tot i que han canviat últimament el format i la marxa acaba ara al migdia o a primera hora de la tarda i no fan allò de fer la parada per dinar i allargar-se, que era el que doncs, abans es feia. Domènec...
A veure, originalment les marxes eren sempre de matí, després es van
allargar
tot el dia i ara s'han tornat a ser, diguéssim, marxes del matí. I després hi ha unes limitacions perquè abans Collserola i ara és el parc natural de Collserola, el qual imposa unes certes limitacions i demés.
Sí. Perquè l'origen, exactament, a mi m'han explicat que es feia servir la marxa també per parlar de matemàtiques als nens, del que significava moure's d'una banda a l'altra, el que trigaven i que a partir d'aquí també es feien exercicis.
Sí, el que passa...
Més enllà de la marxa en si, vull
sí,
dir
sí,
que no...
Sí, 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 no. A veure, això, diguéssim, va començar com una marxa de regularitat. Ara és una marxa, eh? Fixa't que en el títol hi ha la paraula regularitat,
sí,
ja no
ha desaparegut. Sí.
I aleshores, per tant, després s'estableixen unes puntuacions que són totalment, perdona, diguéssim, estúpides, Estúpides. Vull dir. A veure, el que es tractava, diguéssim, és que a tu et donaven un full de càlcul, en el qual hi havia una línia trencada, que cada segment d'aquells corresponia, diguéssim, doncs, a un tram de la teva ruta que havies de fer amb una determinada velocitat. I, per tant, tu anaves calculant els minuts que havies de fer això. Tenies el full de càlcul i tenies el plano. I amb això tu et anaves regulant, i un rellotge que havies de portar anaves regulant i de més. Quan fallaves de sobre, diguéssim, aquests càlculs, doncs això anava sumant punts de penalització, i al final el qui guanyava és el que tenia menys punt de penalització. Ara els nens van amb les mans absolutament al cap. No tenen ni idea de quina velocitat ni quants minuts han de mantenir aquella velocitat abans de canviar-ne amb una altra, etc, etc. Doncs es van trobant amb uns controls que els van marcant i de més, i aleshores, diguéssim, doncs al final, a partir d'aquesta idea primitiva, els hi acaben donant unes puntuacions, però són unes puntuacions que, bueno, és igual, si aquell nano no ha pogut fer res. Vull dir, és molt difícil, no? I, per tant, bueno, jo penso que és absolutament atzarosa. No és que el que participant... Abans sí que el participant, diguéssim...
Jo recordo que la gent es frenava, s'aturava... Jo recordo els càlculs d'haver...
A veure, jo havia fet un primer i un segon, i me'ls havia currat, eh? Vull dir, sabia les velocitats, sabíem el què, la parella, doncs ens ho controlàvem, etc. I estem arribant al control de regularitat i ens falta, diguéssim, un minut. Per tant, hem de, per comptes d'avançar en línia recta, hem d'anar fent ziga-zaga per allargar aquest minut i arribar, diguéssim, allà que no ens penalitzin, no? Això avui dia és impensable.
Per tant, podien haver tret la classificació.
I per una altra banda, diguéssim, a veure... feia un xàfec impressionant i tu anaves a la marxa sota el xàfec, eh? Vull dir que sense manies, eh? Sense manies. Ara érem 40 parelles, eh? Clar, érem 40 parelles.
Ara quan cau pluja normalment s'ajorna, perquè clar, 1.300 parelles...
No, quan hi ha amenaça de pluja...
O quan hi ha amenaça de pluja...
s'ajorna, perquè és clar, si no després... No, un dels problemes que hi ha hagut més gran ha sigut que s'ha anat baixant l'edat dels nanos. Per poder fer aquests càlculs necessites, doncs, que hi hagi un mínim, ja que tu a l'escola hagis après un mínim de coses. I a partir d'aquests coneixements que has tingut a l'escola, tu llavors podies fer tota aquesta sèrie de càlculs. Ara no. A veure, si tu vas baixant i dius, no, és que nens de 6 anys ja ho poden fer-ho. De si nens de 6 anys no en tenen ni idea.
No, si estan aprenent a sumar i a restar.
Clar, vull dir, com vols que diguéssim que puguin fer doncs, aquest tipus de càlculs? Clar, llavors, donar una puntuació... Mira, no ho sé, vull dir, escolta... En tot cas, jo penso que és allò de dir, aquesta marxa, doncs, l'han calculat, doncs, que s'ha de fer en 5 hores, i el que la faci, doncs, en 5 hores la fa bé, i el que la faci menys o la faci més, doncs, la fa malament, i ja està. Però... tot aquest plantejament dels controls que hi havia per intermig i demés és impossible, vull dir, el nano no ho pot controlar-ho.
Però a part que un nen de 6 anys podria fer aquella marxa en un temps més o menys concret i potser un de 12 o de 13 ja és una altra situació, vull dir que potser la podria fer més velocitat, vull dir que igualar les sí, edats sí. També...
Sí, bueno, però això ja s'havia fet de manera que els recorreguts a vegades no són exactament igual. Ja hi havia dues categories, bueno, no sé si aquest any es manté o no.
No, hi ha una sola categoria, no, sí. Perquè a més la juvenil té poca participació i aleshores l'han fusionat amb la infantil.
Bueno, perquè també té poc atractiu. Pel meu punt de vista, vull dir, perquè en fi, si la juvenil realment fessin aquest tipus de càlculs que la podrien fer perfectament, llavors sí que té un sentit de puntuació completament diferent.
El Gemma i el Víctor no se n'han apuntat, aquest any.
No, jo no en conec, no conec les interioritats de la marxa, no.
No, havia fet les de Sant Cugat i havia fet les de Sabadell. Sí.
No que jo ho he vist de lluny, però dues netes meves hi participen, no? I el que és bonic és el clima i l'ambient que es crea, en un sentit d'amistat i de col·laboració, els pares, els nanos, tot això és molt bonic, eh?
Sí, però això també és tot una distorsió respecte al que eren les marxes originals. Diguéssim, les marxes originals, els pares estaven completament prohibits que hi anessin, no?
Sí, però després...
Havien de ser els nanos que fessin la marxa i de més, no? I després els pares els anaven a recollir en tot cas quan arribaven. Ara no. Ara, bueno, hi ha pares
van xerrant,
i això...
Perquè són més petits, no? També, potser els han d'acompanyar.
Sí, bueno, però a veure, vull dir... Esclar, vull dir...
Després es feia el dinar...
Això llavors és una marxa esportiva o és una caminada popular? Si volem fer una caminada popular, fem una caminada popular, sí, sí. Però no cal que diguem una marxa, vull dir, no...
Sí, sí, una caminada popular. Sí, sí, sí. Ara es crea un clima d'ambient i d'amistat realment.
Això sí,
molt bonic,
sí, sí,
eh?
Això sí.
Mils
sí.
De persones, és una sí. Cosa...
Llavors passen més els de la Creu Roja, sí. Llavors entremig hi van els de, com es diuen, els... Això,
la Protecció Civil.
Protecció Civil, sí. Etcètera, vull dir, en fi...
Deu ser la més important de Catalunya,
no? Sé què. Abans no hi havia absolutament res, eh? Vull dir,
ja, ja, ja.
Segur que més sí. D'alguna vegada s'havia perdut algú, eh? Ui,
tant, buscar. A veure, i aquí a Sant Cugat vam tenir un any molt sonat que resulta que hi havia una parella de la Creu Roja que es van despistar amb una cruïlla, i se'n van anar per un altre camí i tots els nanos darrere seu, I aleshores, diguéssim, allò, que ja, saps, allò hi ha un interval que no ve ningú i llavors després els altres que van continuar pel camí bo, no? I tot d'un d'aquells se'n van anar com dir, em sembla que no anem bé, no? Saps? I es giren i veuen tots els nanos que portaven al darrere, no? I esclar... Ara bé, això s'ha solucionat perquè, diguéssim, a més la marxa hi ha tota una sèrie d'urbanos situats a les cruïlles, no fos cas que cap nen es despistés.
Vaja, Doncs nosaltres ho cobrirem des de cua.cat, des de primera hora del matí, gravarem un bon vídeo per a aquelles persones que no hi participin i que vulguin veure els seus nens. Vull dir que
fa... Escolta, abans que va, fem sí. una mica de record per en Xavier Vinader, no?
Sí, ho volia sí, comentar.
Perquè penso
sí,
sí. que...
El coneixies, no?
Sí, era de
sí,
Sabadell.
Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, ens coneixíem,
era Sabadell,
havíem, havíem anat sí, sí. junts i això, i mira, si vols t'explico una anècdota.
Doncs explica, sí. i així
perquè,
ens acomiadarem.
Perquè és bastant divertida, vull dir, en Xavier som de la mateixa quinta, i aleshores resulta que era una quinta que tenia un gran esperit militar, no? I d'una quinta de 1.200-400 vam presentar al·legacions mèdiques. L'encarregat que hi havia en l'Ajuntament de Sabadell, per això de les quintes i tot plegat, es va emprenyar com una mona, però al final, 80, vam acabar anant a hospital militar. Bueno, primer tot a classificació i després hospital militar. I ens van enviar, diguéssim, a caixa de reclutes. I perquè ens féssim càrrec de lo que és la mili, ens van convocar a les 6 a la plaça de l'Ajuntament per agafar el tren de les 8 que va arribar a 8:45 a plaça... a Arc de Triomf, a les 9 estàvem a caixa de reclutes perquè el metge ens podia atendre a partir de les 11 del matí.
Sí, no fos cas que arribéssiu tard.
Exacte, vull dir, ho dic una mica perquè entenguis el tipus d'organització. I aleshores d'allà anaven cridant, entraves a dintre un despatx, saps aquelles oficines antigues de, que eren de, amb aquelles mampares de fusta i un vidre, un vidre miselat, sí, que arrodonit de sobre, vull dir, això... Bueno, i anàvem passant, i vostè, doncs, miri jo la vista, jo que no sé què, en fi, un que jugava a balonmano, que estava en un equip oficial, resulta que tenia una cama més prima que l'altra, i va al·legar això, vull dir que, hòstia, les penques, però bé, és igual, vull dir que, però bueno, la qüestió era no anar a la mili, que és del que es tractava, no? I va arribar un moment en què li va tocar el Xavier, no? I entra a dintre, hi havia un capità metge amb una mala llet de, en fi, de calample, perquè, esclar, suposo que n'estava fart d'haver d'anar passant en allà, no? I entra, diguéssim, i ni se'l mira, no? I li diu, i vostè què alega, no? I el Xavier, tot seri, diu, i a vostè què le parece? Clar, tenint en compte la seva deformitat sí, sí, física, sí. no? I la diu, què coño se ha cri... Perdoni, inútil total.
Doncs amb aquest record del Xavier Vinader, per cert, que està molt bé el reportatge que va fer TV3 d'ell, del Sense Ficció, que el vull recuperar. Ahir el van reemetre, i si no, el 324 a la web és fàcilment accessible.
Sí, sí, sí. Home, ha sigut un gran periodista.
Pues per què, de tant bé que se'n parla d'ell, estava jubilat? Perquè no estava en actiu encara.
Perquè... Quina edat tenia, ara?
68.
68.
Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Perquè és una persona molt incòmoda.
Ah, ja. Ah, sí, clar, sí, home, i tant.
Amb el seu record marxem. Que vagi bé, molt bon dia.
Bon dia.